4 i 12 minuts, el cinema català té més que talent. Ho demostren les nominacions als Premis Gaudí i als Premis Goya de diferents pel·lícules que estan fetes amb els valors sorgits a casa nostra. El Bosc, Els nens salvatges, Fènix 11-23, són algunes de les pel·lícules més nominades als Premis Gaudí i que també s'enduen alguna nominació als Premis Goya. Comencem parlant dels nens salvatges, una pel·lícula que parla sobre l'adolescència i la relació entre pares i fills a partir de la història de tres joves que estudien a un institut de Barcelona, però que no somriuen tant com voldrien. El film opta a 3 nominacions als Premi Goya i 8 nominacions als Premis Gaudí.
¿Sigues haciendo ballet?
No, ahora va flamenco, que le gusta más.
Está preciosa.
Guapa, guapa.
Me tendría que esforzarse un poquito más.
¡Te hablo como me sale de los cojones!
¡Te aviso!
¡A mí no me toca!
El productor dels Nens Salvatges és un olesà, Pep Amores. Marxem cap als estudis d'Olesa Ràdio, on hi ha el nostre company, Albert Galzeran. Albert, molt bona tarda.
Bona tarda.
Pep Amores, aquest productor de la pel·lícula, és un empresari i podríem dir que el cinema és el seu hobby.
Doncs sí, és un empresari que durant molts anys s'ha dedicat al món de les tecnologies, té una empresa que es diu Aventia, però vaja, aquest no és el tema que ens ocupa, perquè ell fa 6 anys va decidir muntar el seu somni, fer pel·lícules a través d'una productora, en aquest cas de cinema. I des d'aleshores han sortit, bé, 2 grans títols i diverses telemovies també bastant premiades. El primer gran títol és El gran Vázquez, dirigida en aquest cas per Oscar Aybar i protagonitzada per Santiago Segura, i l'altre títol, el que ens ocupa avui, és Els nens salvatges, dirigida per Patricia Ferreira, que ja compta amb nominacions pels Premis Gaudí i també pels Goya, que tenint en compte que fa 6 anys que va iniciar aquest projecte, déu-n'hi-do.
Per tant, Els nens salvatges no és la seva primera incursió al món del cinema.
No, en efecte, El gran Vázquez és l'altra pel·lícula que parlava d'aquest còmic, que bé, que feia caricatures, dibuixava còmics, que era el conegut com a Gran Vázquez, en aquest cas la va protagonitzar en Santiago Segura. Però també hi ha projectes televisius que no fa massa hem pogut veure a la petita pantalla, com La Concepción Arenal, La visitadora de presons, dirigida per Laura Manyà, que també ha tingut diversos premis en els festivals Zoom d'Igualada.
Farem una cosa, Albert, com que el Pep Amores estarà a l'aeroport de Barcelona, a punt de viatjar cap a Madrid, però abans ha volgut parlar amb la tarda, el saludarem. Pep, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Gràcies per atendre'ns, perquè tinc entès que en poca estona agafes l'avió.
Doncs sí, estic gairebé a la cua.
Gairebé a la cua. Mare meva. Va, aprofitarem bé aquests minuts que ens has regalat. Ara sentíem l'Albert Galzeran, que repassava una mica la teva trajectòria. Tu ets empresari, muntes una productora, i el cinema, en principi, podríem dir que era el teu hobby.
Efectivament. Tinc passió pel cinema, i és el que em va portar fa uns anys a buscar la manera d'introduir-me en aquest sector. I aquí vaig tenir la gran sort de trobar la Míriam, que és la meva sòcia, i que és la gran impulsora i motor també d'aquesta empresa i aquest sector, no?
Com comença l'aventura dels nens salvatges?
Doncs era un guió que ja tenia la Míriam, inclús abans de muntar la productora, i era una pel·lícula que a nosaltres ens agradava molt fer, però molt, molt difícil de finançar i de vendre, perquè és una temàtica complicada, que ja se n'havia fet diverses de pel·lícules d'aquesta temàtica. Finalment vam tenir la sort de poder muntar-la amb un pla de producció ajustadet en costos, i amb això doncs, bueno, vam aconseguir que fos realitat el projecte.
Avui en dia, per fer cinema de qualitat, què ha de tenir un bon productor?
Ha de tenir un bon equip, això és fonamental, perquè els bons projectes es fan amb el bon talent. Tenir les idees clares de quin tipus de pel·lícula vols fer i a quin públic ha d'anar dirigida, i després tenir la sort que tota la cadena de valor, perquè des d'una bona idea a una bona pel·lícula hi ha un tros molt, 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 molt gran, i qualsevol punt d'aquesta cadena pot fer que es trenqui. Per tant, és una successió d'aconteixements que han de donar tots cert.
Com veus el cinema que s'està fent a casa nostra?
Bé, els últims anys, cinema bo sempre n'hi ha hagut, però jo tinc la sensació que hem guanyat molt en qualitat i ja es veuen, això ja s'està veient en les sales de teatre. Els últims anys hi ha hagut un increment important del talent, hi ha bones fàbriques, diguem, d'actors i de directors, com per exemple Bayona, el Guillem Morales, inclus l'Oriol Paulo, totes aquestes generacions noves que estan sortint estan demostrant que el cinema fet aquí té cert futur, el futur que el bastant clar.
Pep, com explicàvem, tu al cap i a la fi vius d'altres coses, però sempre defenses aquells projectes, aquelles pel·lícules que realment et venen de gust de fer.
Sí, és el que intentem. Si tinguéssim pressupost il·limitat faríem segurament també altres tipus de pel·lícules més grans, però malauradament els recursos són els que són i amb el que tenim doncs fem el que més ens agrada.
Hi ha un aspecte curiós que et volíem demanar i és que tenim entès que en les teves pel·lícules sempre fas participar ciutadans d'Olesa com a extras.
Bueno, sobretot en aquesta dels Nens Salvatges, que aquí vam tenir més de 100 extras d'Olesa. Sí, però tant en el Vázquez com a la Clara, com a la Concepción, a totes van sortir convilatants.
Això per
què?
És
una cosa de la que em sento... Bueno, jo sóc nascut allà,
sí.
La família meva per part de mare són d'allà i per tant, com que em sento molt del poble, doncs em complau molt poder-li oferir això a la meva vila, no?
És un petit homenatge, potser, que els hi fas?
Bueno, Olesa és un poble conegut pel seu teatre i per la seva passió i per tant ja tenim alguna tradició, jo crec que quadra bé. A més, he tingut la sort de poder fer gales i preestrenes de les nostres pel·lícules en allà i aprofitar el gran teatre que hi tenim.
Pep, comentàvem aquestes tres nominacions als Premis Goya, 8 als Premis Gaudí. Què representen per a tu aquests reconeixements?
Personalment és part del somni que en el moment que jo vaig pensar que podria intentar ficar-me en aquest món, doncs part del somni passava per aquí, tot i que els premis o les nominacions no eren un objectiu, sinó que l'objectiu meu personal era, de veritat, poder produir cinema i sobreviure a l'intent, cosa que de moment hem aconseguit, i les nominacions i els premis, doncs, al final, és com que són una conseqüència de la feina, insisteixo, com abans dèiem, que és tot un procés, i si tens la sort que totes les parts funcionen, doncs, bueno, les coses al final acaben sortint. I a nosaltres ens encoratja encara més per seguir treballant.
Pep, aquest cap de setmana la pel·lícula es podrà aconseguir amb el diari La Vanguardia?
Efectivament. A partir de dissabte estarà el DVD disponible a La Vanguardia.
De tots els actors, de les actrius que apareixen a la pel·lícula, hi ha algú o alguna que vulguis destacar?
Fa difícil, perquè jo crec que aquí vam aconseguir una actuació brillant de pràcticament tots els actors que surten. És molt difícil, les nominacions de fet ho reflexen, perquè tenim, per exemple, els Gaudí, tenim actor, actriu, actor secundari, actriu secundària doblement, i això ja vol dir una mica que l'actuació ha sigut molt i molt bona.
Si et dic el nom de Marina Comas, què em dius?
Marina Comas és un fenomen de la naturalesa que crec que té encara molta evolució i farà un llarg camí, igual que els seus companys de repartiment.
Doncs saludem aquest fenomen de la naturalesa perquè avui també la tenim aquí a la tarda. Marina Comas, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, el que deia el Pep. Diu que ets un fenomen de la naturalesa. Riu, sí. És que recordem encara avui en dia tot emocionada recollint aquell Premi Goya a l'actriu revelació. Imagino que des de llavors t'han passat moltíssimes coses.
Sí, hosti. Després de l'au Goya ha vingut tot, no? He estat gravant Terra Baixa, Nens Salvatges, algun curtmetratge i, bueno, ara estem amb la nominació al Gaudí.
Tu has passat bé amb els Nens Salvatges?
Molt.
Sí?
Molt, moltíssim. Sí, ens vam passar superbé amb els tres nens, que a més vam estar gravant 4 setmanes a Barcelona i després 2 setmanes a Sevilla, que allò van ser com unes colònies per nosaltres. I, evidentment, amb el treball i tot, però ens ho vam passar superbé.
Marina, no marxis, perquè el que farem és acomiadar el Pep Amores, el productor que està a punt d'agafar l'avió. Pep, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb la tarda. Ens quedem parlant amb la Marina per descobrir encara més coses d'aquesta pel·lícula.
Gràcies a vosaltres. A reveure. Un petó, Marina.
Marina Comas va debutar al cinema als 14 anys, en Panegra. La pel·lícula que estem escoltant ara mateix va ser dirigida per Agustí Villaronga, estava basada en la novel·la homònima d'Emili Teixidor i va interpretar el personatge de la Núria. Una interpretació que, com ara explicàvem, li va mereixer el Premi Goya a l'actriu revelació en l'edició del 2011 i també el Premi Gaudí. I ara torna a ser candidata pel seu paper en la pel·lícula Els nens salvatges com a millor actriu femenina, però no ho tindrà fàcil, ja que les altres candidates al guardó són 3 actrius de molt de pes, eh? Tant per edat com per trajectòria són Àngela Molina, Maribel Verdú, aquestes dues pel seu treball a Blancaneus, i també Maria Molins pel Bosc. Marina, déu-n'hi-do, eh? Quines contrincants tens en aquesta nominació?
Sí, la veritat és que sí. És tot un honor poder estar amb ells, tant amb la Maribel Verdú com amb la Maria Molins o l'Àngela Molina.
Hi ha actrius que porten molts anys dedicant-se al món del cinema i mai han arribat a ser reconegudes. Tu, amb només 16 anys, has rebut ja el reconeixement de les acadèmies de més prestigi de l'Estat. Com portes aquest èxit? L'has pogut digerir bé?
Sí. Bueno, o sigui, la veritat és que mirat així em sap greu i tot.
Et sap greu?
Però clar, això tampoc ho trio jo. I mira, he tingut aquesta sort i doncs a disfrutar-la al màxim per la gent que no ho pot disfrutar.
Tu vius en un barri tranquil i allunyat del centre de Torelló.
Sí.
Això et deu ajudar a desconnectar, no?
Sí, totalment. Aquí, pràcticament del cine no en sento ni a parlar, vull dir. I a col·le també és tot molt normal. I no sé, tothom ja ho té com a algo normal.
Dius que a l'escola tot és molt normal, no ha canviat res, eh, per tant?
Bueno, sí. Relativament no.
Relativament sempre, no, què vol dir?
Sí, o sigui, sempre hi ha el típic, no?, que se t'acosta per interessos, o si més no, això sembla.
Però els detectes ràpid, no? La gent que se t'aprova per interès, tu ràpidament els detectes.
Sí, es sol detectar això, sí.
Es detecta ràpidament. Participes també a Polseres Vermelles, oi?
Sí, ara aquesta segona temporada surto a un parell o 3 de capítols.
Ha estat interessant el projecte, també?
Sí, perdona?
Dic si ha estat interessant, també, participar en aquesta sèrie que té tant èxit entre els joves, però també entre adults i grans, eh?
Sí. És un paper molt maco, petit, però maco, i també ho vaig passar molt bé amb tots els altres que ens coneixem.
Marina, has pensat el discurs si finalment et donen aquest Premi Gaudí o en aquestes coses encara no hi vols pensar?
No.
Encara no, eh?
No. Crec que és bastant molt impossible. Jo hasta crec que seria injust, per una part.
Seria injust, fins i tot?
Bueno, no sé. No crec que me'l mereixi tant com algun altre actriu dels que estan nominades.
Marina Comas, moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos també aquí a la tarda. Que tinguis moltíssima sort, que la segueixis tenint i que no et faltin mai projectes on participar, que veiem que ets feliç i t'agrada molt, eh?
Sí, moltes gràcies.
Gràcies, Marina, una abraçada.
Adéu, un petó.
Petita pausa aquí a la tarda i de seguida continuem parlant de més pel·lícules nominades com Fènix 11-23 i El Bosc.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.
En punt 4:45.
Aquí tengo una orden de registro. Estamos aquí por un delito de terrorismo.
No puede ser. Tiene que ser un error.
No nos equivocamos.
¿El ejército del Fénix? ¿Esto qué es?
Sí, bueno, el nombre lo saqué del libro de Harry Potter.
Enviaste un email con amenazas terroristas. Por eso estás aquí.
Yo no he amenazado a ningú.
Li podrían acabar demanant 8 anys de reformatori.
Vení, és tu que et odia.
Avui a la tarda estem mostrant el gran moment que viu el cinema català amb algunes de les pel·lícules nominades als Premi Goya i també als Premis Gaudí. Fènix 11-23, dirigida per Joel Joan i Sergi Lara, opta a 7 nominacions als Premis Gaudí. És el film que explica la història d'Eric Bertran, el jove de Lloret de Mar, que el 2004 va ser acusat de terrorisme informàtic per enviar correus electrònics reclamant l'etiquetatge en català. Podem saludar la directora de producció de Fènix 11-23, que és l'Anna Vilella. Anna, molt bona tarda.
Bona tarda, Marina, què tal?
Com heu rebut aquestes nominacions als Premis Gaudí?
Bueno, molt contents, estem molt contents de que la pel·li s'hagi vist, que el públic hagi respost i que sobre els acadèmics, no, reconeixin la feina, sempre contents.
És que a més tu estàs nominada com a millor direcció de producció.
Sí, bueno, jo, o sigui, estic molt contenta per tot l'equip, perquè saps que la direcció de producció és una persona la que la porta, però hi ha un equip de producció darrere molt important, que són 8 persones, i a tots ells estic molt agraït, perquè realment van fer una feina extraordinària, no?
Què ha estat el més difícil des del teu paper, com a directora de producció, a l'hora de portar a la pantalla aquesta història?
Bueno, tal com està la situació del cinema en aquests moments, sempre és difícil tot el procés de preproducció, no? El procés tant d'aixecar la pel·lícula, del fet d'aconseguir el finançament i de començar a rodar. A part d'això, que és feixuc i que a totes les produccions els hi passa el mateix, el més difícil va ser el resoldre el càsting. Com saps, la pel·lícula està protagonitzada per un nen de 14 anys, el Nil Cardoner, i és el que més ens va costar, perquè vam fer càsting durant 8 mesos aproximadament. Vam veure com 400 nens per tota Catalunya, per tot escoles de teatre i de més, i va ser el procés més llarg, realment, perquè, clar, havia de sustentar la pel·lícula un nen de 14 anys que no deixa de ser un nen, que no és un actor professional i que implica unes limitacions legals a nivell de rodatge d'hores, implica tota una problemàtica que era el que més por ens feia. També ens feia por que el nen, el fet de tenir 14 anys, fes aquell canvi i de cop, clar, vèiem nens que estaven al punt de canviar la veu i per tant buscàvem un nen que fos encara molt nen, perquè l'Eric Real tenia 14 anys, però encara tenia aquell aspecte de nen, no havia fet el canvi. O sigui que el més difícil va ser aquest procés, trobar tant el Nil com a tots els amics que ja surten a la pel·lícula.
On els feu, els càstings? Recordo, per exemple, amb el cas de la pel·lícula Panegra, que van anar fins i tot a escoles i molts dels actors i actrius que van triomfar. I, per exemple, la Marina Comas, amb qui ara parlàvem, sí, ella mai havia fet teatre.
Sí, vam seguir una mica l'exemple de Panegra per fer el càsting. Vam agafar el Miquel Aixell, que és un professor, és actor i és professor a moltes escoles de teatre, i ell anava per pobles, col·locant cartells, i vèiem tant nens que havien fet teatre com nens que no n'havien fet mai. El que passa que quan el Nil es va presentar al càsting, de seguida ell havia fet ja Polseres Vermelles. De fet, nosaltres volíem descobrir una nova cara, era com una mica la intenció que teníem, però el veure el Nil va ser, o sigui, el Joel ho va tenir clar des del primer moment, va dir, és ell, i realment, o sigui, va aguantar la pel·lícula, o sigui, perfectament, cap dia es va cansar, és a dir, que és un superactor.
Perquè quant temps heu estat gravant-la, no?
Van ser 4 setmanes de preproducció molt intenses, quasi 5, i vam rodar 6 setmanes i escaig, i una setmaneta més.
6 setmanes, eh?
7 setmanes, sí.
Contents amb la resposta que heu tingut per ara, per part dels espectadors?
Molt contents. Pensa que la producció, o sigui, aquesta pel·li, aquesta producció, l'explotació bàsicament ha sigut a Catalunya. Aleshores hem sobrepassat els límits del que solen fer les pel·lícules només en un territori tan petit com Catalunya. A Espanya, tant els exhibidors ens han estat com recelosos de posar la pel·lícula per un tema, doncs, perquè està supercandent, no? Perquè a part teníem darrere, que primer vam pensar, ens va perfecte allò de l'11 de setembre, però després veus que la resta d'Espanya està molt més recelosa del que podia estar abans, no? Aleshores vam tenir problemes al distribuïdor, sobretot per col·locar la pel·lícula fora d'Espanya. és a dir, a Espanya. I aquí a Catalunya ha tingut una resposta que estem molt contents perquè portem més de 65.000 espectadors, crec, amb xifres de la setmana passada. O sigui, que molt bé, que ha sigut una pel·lícula molt taquillera. Va ser en la primera setmana va estar en el rànquing 13, que competint, diguéssim, amb les grans pel·lícules i amb les grans majors i amb, vull dir, amb totes les pel·lícules que hi havia a la cartellera aquella setmana va estar el número 13, que és molt, perquè vam aconseguir posar les 65 cines a Catalunya, que és molt també, perquè volíem que estigués a cada poble, a tot arreu, no? O sigui que molt contents, estem molt contents.
Anna, en el teu currículum com a directora de producció hi trobem films com El Pallasso i el Führer, d'Eduard Cortés, Ingrid, mm-hmm. del mateix director, Los Condenados, mm-hmm. d'Isaac i la Cuesta, Nadar, mm-hmm. de Carla Subirana. Què ha de tenir un projecte perquè t'engresqui?
Bé, jo treballo a la productora que hem fet possible totes aquestes pel·lícules, aleshores sempre llegim el guió, veiem, parlem amb el director, veiem quines possibilitats té, intentem que aquestes pel·lícules el públic després les vegi i que siguin projectes interessants. Sobretot fèiem molt cinema doncs, de l'Isaac, per exemple, Venècia ha produït també Craven versus Craven, és a dir, fèiem molt tipus de cinema molt experimental. Quan el Joel va arribar amb aquest guió, que va venir a veure'ns, vam dir, ostres, ens va agradar molt el guió i vam tirar endavant, però realment ens vam sortir una mica de la línia editorial que veníem fent fins ara, que era més cine experimental i més cine d'autor. Però realment vam pensar que la història, el guió estava molt ben escrit, el Joel portava 5 anys escrivint-ho, i bueno, són d'aquells guions que et llegeixes d'una passada, d'una tirada, i dius, ostres, és molt interessant.
Afirmaries, imagino, que el cinema català viu un moment gloriós?
Sí, sí, sí. És a dir, el cinema en general no està canviant la recaptació que teníem fins ara, no? Els mètodes tradicionals de taquilla, jo crec que ens hem de reinventar, ja estem en aquest procés de reinvenció que sempre és complicat, però a nivell tècnic, és a dir, a nivell de tots els nostres professionals que estan a fora treballant i guanyant premis i totes les pel·lícules, jo crec que s'està professionalitzant des de fa molts anys i de cop estem rebent els fruits, no? Hi ha moltíssims professionals catalans que estan treballant a fora, a Estats Units, i estan triomfant, no? Tant el David Victory, per exemple, que va guanyar el concurs aquell del Ridley Scott, el Edu Grau, que està fent de director de fotos, és a dir, que hi ha molta gent que està treballant a fora i que s'està reconeixent el talent d'aquí a fora, no? I aquí el públic està responent, el que passa que, clar, els distribuïdors et diuen és que les taquilles d'abans no són les d'ara, és a dir, realment el consum, la gent ha deixat d'anar al cinema, no? O hi va més ocasionalment que hi anava abans.
També el preu d'abans no és el d'ara, Anna, tampoc, no?
Evidentment, sí, no, sinó, si jo, per exemple, era una gran consumidora i anava 5 vegades i arribat una a la setmana, no? És a dir, que...
Sí, tu també has arribat fins i tot,
Sí, i tant. Veus les coses, t'arriben d'una altra manera. També és veritat que el cinema americà està fent moltes més bones sèries de televisió que pel·lícules. S'està com redefinint. I una pel·lícula que moltes vegades el que et passa és que dius m'agrada aquesta pel·lícula i quan vas anar-hi ja no hi és a la cartellera. Que també es renova moltíssim la cartellera i abans s'aguantava més, no? Està canviant. Jo crec que el moment que estem vivint és gloriós perquè bueno, hem de ser conscients que està canviant, que el preu és veritat que és caríssim en funció del que era abans, però bueno, estem fent bons productes i tant si els veus a la televisió com al cinema són productes audiovisuals que s'han de veure, no? Vull dir que contents.
Anna, abans d'acabar, projectes futurs, entens, ja, entre mans?
Sí, estem amb un guió, estem tot just en fase de guió i a veure si ho podem aixecar en el proper any. No puc parlar perquè això és un projecte que està com molt en secret, però a veure si l'aconseguim aixecar.
Doncs quan deixi de ser secret aquest projecte, com que segur que és interessant, tornarem a trucar, Anna, et sembla?
Molt bé, moltíssimes gràcies,
Anna Marina. Anna Vilella, directora de producció de Fènix 1123, gràcies i molta sort en aquesta gala dels Premis Gaudí, eh?
Gràcies, un petó.
Dora, camisa. A tu et pareix que són temps per anar a missa en una camisa roja?
La mare que t'ho fa parir, doneu la cara si teniu collons!
On lo tens?
No em tindran, no. Això sí que no. Esta mateixa nit me fico a les llums i que sigui el que Déu vulgui.
Cada generació guanyava una mica més de terra per al mas, anant i traient arbres. Està que aquí al bosquet se van trobar en les llums. Aquí dintre només entren els desesperats i no tornen mai.
Dona, ningú sap on és, però tothom sap
deixa't mai.
El Bosc, dirigida per Òscar Aybar, està nominada amb 11 categories als Premis de l'Acadèmia de Cinema Català. La pel·lícula està basada en un conte de 8 pàgines, escrit per Sánchez Piñol, que recull Sánchez Piñol. Volíem dir que recull una història d'amor enmig de la Guerra Civil Espanyola. Tot plegat se situa en una família de Matarranya, a la Franja de Ponent, el 1936, quan esclata la Guerra Civil. A prop de la masia on hi viuen hi ha un petit bosc on dos cops l'any apareixen unes llums misterioses que canviaran la vida dels personatges. L'actriu Maria Molins està nominada com a millor actriu protagonista. Marxem cap als estudis de Ràdio Sant Hilari perquè precisament Maria Molins té una gran relació amb aquest municipi. Alba Martínez, molt bona tarda.
Bona tarda, Marina.
Deixem clar, però, que Maria Molins no és nascuda a Sant Hilari, eh?
No, l'actriu catalana Maria Molins no és de Sant Hilari, però està estretament vinculada amb el municipi. Des de ben petita que hi estiueja, però ella no concep el poble com una residència d'estiu, sinó com una segona casa. Sant Hilari és especialment important per la Maria, perquè, al tanto, tant els seus avis com els seus pares es van conèixer aquí, eh? Podríem dir que Sant Hilari és el poble de l'amor pel que fa a la família de la Maria. Encara que actualment la Maria Molins segueix desconnectant de les càmeres i els escenaris pujant a Sant Hilari durant els estius o algun cap de setmana assenyalat. A més, aquesta actriu catalana, des de sempre que participa activament en moltes de les iniciatives del municipi. Per exemple, havia fet cursos de dansa, havia participat a festivals de ball, havia treballat a la barra en els concerts de festa major i actualment protagonitza una performance que fem aquí amb gent del poble que es representa cada Sant Joan i és coneguda com l'Embruix. Així que ja ho veus, Marina, a vegades no fa falta haver nascut a un poble per sentir que en formes part i crec que a la Maria això és el que li passa una mica amb Sant Hilari.
Saludem-ne. Maria Molins, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Sant Hilari és la teva segona casa, eh?
Sí, segona casa des de ben petita i tant. Tot el que heu dit és ben cert. Sí, sí.
Com estàs? Contenta amb la nominació?
Molt contenta. La veritat és que és la meva segona nominació als Gaudí per un paper protagonista i estic absolutament contenta, feliç. La veritat és que va ser un paper que, com l'altre també, però que et costa una feinada i realment veus que els fruits donen el que han de donar, no? Amb aquesta nominació estic molt contenta i estar nominada al costat d'aquestes actrius tan grans doncs també és un honor, no?
Ara t'ho anava a dir, déu-n'hi-do, eh? Quina rivalitat sí. Que hi ha en aquesta categoria.
molta, sí, home, la Maribel Verdú, l'Àngela Molina i la Marina Comas. I és que ja he vist totes les pel·lícules, més o menys, perquè sóc acadèmica. Mm. I, clar, jo ja les puc felicitar d'entrada, no? La veritat és que no és per dir-ho de mi mateixa, però hi ha un nivell molt alt, així en general, amb les pel·lícules, eh?
Com a actriu, què t'ha portat al Bosc en la teva trajectòria?
Moltes coses. Una, conèixer un equip de rodatge amb el que he treballat molt a gust. Després, treballar un paper que és molt vinculat a una terra, que és la terra de l'Aragó, del Baix Aragó, amb el qual he hagut d'aprendre un dialecte. I un personatge que pateix totes les conseqüències de la Guerra Civil i que ho fa des d'un mas. Llavors, hi ha una part de la meva família que van viure a pagès i jo recordo la meva besàvia, per exemple, que vivia a pagès i tinc una referència claríssima. Aleshores, m'ha costat una mica aquest món de la terra, de la pagesia i tal, que havia viscut amb la meva família.
Avui...
I... Sí, digue'm.
No, digue'm, que et deixo acabar.
No, i res. I també, doncs, bueno, que en la pel·lícula he conegut a gent molt interessant i després que estic embarassada, que ja ho sap tothom, no és cap secret, però m'haig quedat embarassada durant la pel·lícula, amb la qual, doncs, és una altra sorpresa enorme i molt gratificant.
Nena o nena?
Una nena.
Una nena, eh?
Sí.
Per quan toca?
Doncs mira, pel 17 de febrer, falta un mes.
Però això no coincideix amb la Gala dels Gaudí?
La Gala dels Gaudí és el 3 de febrer. Ah, jo estic prevista, és el meu primer fill, diuen que el primer no s'adelanta, i jo ja he posat una espelma a la verge dels no adelantaments perquè no se m'adelanti, però si s'adelanta, escolta'm, estarem allà.
Et trobes bé, pel que veiem?
Em trobo perfectament, he tingut un embaràs envejable, absolutament, sí, sí, em trobo molt bé i vaja, no m'ha donat cap...
Ai, que l'hem perdut. Maria, t'hem perdut?
No, bueno, sí que aquí.
Estàs aquí, eh? Pensàvem que sí. T'havíem perdut, eh? Deies que no t'havia donat no. cap problema a l'embaràs durant tot aquest temps,
no, em trobo molt bé, sí, sí.
Maria, avui estem repassant el gran talent català que trobem en el món del cinema. Creus que una mica cada vegada més el cinema català es va superant en ell mateix?
Sí, jo crec que sí. Els últims 5-10 anys jo he tingut l'oportunitat d'estar en algun jurat de premis de curtmetratges o de gent que ha fet pel·lícules que sortien de l'ESCAC o que sortien d'altres escoles catalanes, i he vist realment un progrés en el nivell, tant de pel·lícula com a nivell tècnic com a nivell interpretatiu. Crec que els actors ens estem posant les piles perquè és diferent actuar en teatre, actuar en televisió, actuar en cinema, i crec que els actors anem entenent molt bé què vol dir cada un dels àmbits, no? Són molt diferents, tècnicament és molt diferent.
Aquest any, i aquí diu que és l'any de Maria Molins, m'explico, tens molts projectes a nivell professional, a la primavera s'estrenarà al Festival de Màlaga, Fill de Caín, una pel·lícula de Jesús Monllaó amb José Coronado, Julio Manrique i David Solanas, tu quin paper interpretes?
Doncs mira, és el paper d'una mare... La dona del José Coronado, som un matrimoni que tenim un fill que, bueno, que, no, que té problemes, diguem-ne, de relació social, d'exclusió social, i cada cop hi passen coses més estranyes, és com una mena de thriller. No puc explicar la trama ben bé perquè aleshores ja dic al final, però van passant una sèrie de coses i a través del personatge del Julio Manrique, que és un psicòleg, anirem... descobrim tot el que està passant al voltant d'aquest nen i al voltant de tota la família, que realment hi ha com un secret, no?, allà també.
I aviat arribarà també a la televisió la sèrie Olor de Colònia.
Exactament, dirigida pel Güell i que la vam rodar el mes de febrer, que feia un fred que pelava, vam estar a Berga 2 mesos, però jo ja l'he vista i estic contentíssima del resultat, espero que agradi perquè realment... Des del text, el guió, fins a tota la postproducció, jo crec que té una qualitat molt alta. Igual que Fill de Caín, eh? Vull dir que aquest any crec que he tingut una grandíssima sort d'estar en aquests 3 projectes.
El 3 de febrer seràs mare, aproximadament, eh? No, no, el 17 de febrer, que el 3 de febrer és la gala dels Gaudí, i has dit ja que esperaves que no s'avanci, si s'avança, escolta.
Escolta, fantàstic.
Exacte, mira. Fantàstic que serà. Més projectes entre mans tens?
Sí, hi ha alguna cosa, sí, d'audiovisual i de teatre, hi ha coses que estan allà a l'aire, i de fet jo estic intentant fer un pacte amb la meva filla, que ara ja està a punt de néixer, per dir-li, mira, tens una mama que és actriu... i que la teva vida, doncs, jo t'estimaré moltíssim, però també haurem de viure una mica amb aquesta intensitat del que vol dir ser actor, doncs, que ara estàs a casa, ara no hi ets, no? Per sort, doncs, tinc una parella que m'ajuda i els avis, però vaja, jo estic intentant fer un pacte amb ella, a veure si m'escolta.
A veure si t'escolta. Maria Molins, enhorabona, felicitats tant per tots aquests projectes que tens a nivell professional com per aquesta nena que aviat veurà la llum. Gràcies i moltíssima sort també a la gala dels Premis Gaudí, eh?
Moltes gràcies.
I a l'Alba Martínez, la nostra companya de Ràdio Sant Hilari, que avui ens ha descobert quina és la gran vinculació que hi ha entre aquesta actriu i aquest municipi, Sant Hilari Sacalm, que és la seva segona casa. Alba, gràcies per tot. Fins aviat.
Fins aviat, Marina.
I acabarem parlant del Prat de Llobregat perquè l'any 2011 va ser el 6è municipi de Catalunya amb més filmacions. El Prat Film Office, l'oficina que gestiona totes les gravacions que es fan a la ciutat, ha engegat una nova pàgina web on es recull tota la informació necessària per a les productores que vulguin rodar en algun indret del Prat de Llobregat. Ens ho explica des del Prat Ràdio, Víctor Asensio.
La idea del web neix amb la necessitat de centralitzar la informació i tenir-la disponible a les 24 hores per fer-la més accessible a les productores. La responsable, Helena Torrent, explica què es fa en el Prat Film Office.
És oferir una finestra única d'atenció. Normalment qualsevol filmació doncs, comporta escollir a quin espai vols filmar, saber quin és el procediment per filmar, quins tràmits s'han de fer administratius, saber quines empreses tens al voltant d'aquella localització que et poden oferir serveis durant el rodatge. Doncs, tota aquesta informació i aquestes necessitats que generen al voltant d'una filmació són ateses des del Prat Film Office.
El 2012, els rodatges a la ciutat van augmentar considerablement respecte a l'any anterior. Es van gestionar 85 projectes, dels quals finalment es van realitzar 45. Un dels motius que expliquen l'augment és justament l'existència de l'oficina, perquè facilita els tràmits.
Primer perquè s'endrecen els procediments i s'aclareix, no? No hi ha res pitjor per una productora que trucar a un ajuntament i que no li sàpiguen indicar quins són els passos a seguir. Llavors, quan tu endreces el procediment i dones eines que facin molt fàcil rodar o fer una sessió fotogràfica, normalment hi ha un increment. Un altre seria que, per la crisi, moltes produccions que abans es feien en espais més llunyans a Barcelona s'estan acostant a la ciutat.
Els espais més demandats són la platja i els espais naturals, però també destaca l'interès pels equipaments municipals esportius. Helena Torrent ha explicat quin és el procediment des de que una productora decideix que vol rodar el Prat.
En aquesta fase de preproducció és quan contacten amb nosaltres i ens diuen exactament què busquen i ens pregunten si nosaltres al Prat tenim això. I si ho tenim, si ho podem oferir. Si ens posem d'acord, el següent que es fa és que la productora va fer una visita de localització i allà ja es concreta una miqueta més quina és la demanda. Aquí poden passar dues coses, que ens seguim entenent i, per tant, el projecte tira endavant, o bé que realment no ens posem d'acord. Cada vegada hi ha més projectes que es concreten.
D'altra banda, el Prat Film Office forma part del Barcelona-Catalunya Film Commission, la xarxa que agrupa tots els municipis i els assessoren a l'hora de gestionar els rodatges. Al web pratfilmoffice.elprat.cat hi ha un apartat titulat Filmografia, on es poden consultar tots els rodatges que s'han fet, tant de pel·lícules com d'anuncis i sessions de fotografia.
La tarda. Històries de cada dia, sense anar més lluny.
Tot aquest procés ja d'acabar amb independència, doncs no hi ha més altre remei que Europa i el món se'n faci ressò del que ha de suposar Catalunya dintre del món.
Hem de lluitar tots una miqueta, tots. El que passa que tots ens tenen tan acollonits que no ens atrevim a dir res.
Sí que és veritat que potser no ha interessat del tot que es conegui realment què és Catalunya dintre de tota Espanya, perquè Andalusia, tots coneixem quina és la realitat d'Andalusia.
La tarda, a la ràdio de la xarxa.